Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La flotilla Global Sumut s'acosta a aigües de Gaza i ha entrat a la zona marítima d'exclusió marcada per Israel. Els integrants de la missió amb ajuda humanitària per la franja denuncien accions intimidatòries d'Israel les últimes hores, però asseguren que segueixen endavant amb el seu objectiu d'arribar a Gaza. La integrant de la flotilla, exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha explicat com aquestes últimes hores diverses naus han assetjat les embarcacions.
Aquesta matinada, com estava previst, se'ns han apropat ja diversos vaixells militars israelians. Primer ha sigut a les 4 del matí, però ha estat falsa alarma perquè s'han apropat poc els vaixells i després s'han retirat. Al cap d'una hora, quan ja estava començant a sortir el sol, hem tingut una altra alarma i aquest cop sí que hi havia més presència, en concret un submarí militar que estava rodejant el nostre vaixell, ha donat diverses voltes al voltant del nostre vaixell, però ha tornat a marxar.
Des de la flotilla es declaren decebuts pel govern espanyol, ja que no compten amb l'assistència del vaixell de suport de l'Armada. L'executiu, recordem, ha donat l'ordre al buc Furor perquè no entri a la zona d'exclusió marítima. Per cert, que tot just fa uns minuts la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha demanat a la flotilla que desisteixi d'arribar a Gaza en un context que considera extremadament delicat, tenint en compte l'acord assolit pels Estats Units i Israel pel pla de pau a la franja. Justament avui, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el papa Lleó XIV han parlat de Palestina i ell ha dit que han compartit que la situació és inacceptable i que el desig es tanca la flotilla, acabi arribant i no li passi res. L'escoltem.
Hem coincidit a esperar i a demanar i a treballar perquè no, no vagi major la cosa, no? Aquesta missió humanitària. No?
I encara a l'àmbit internacional, 9 morts i 300 evacuats per inundacions aquesta matinada a Ucraïna. En només 7 hores ha caigut a la ciutat d'Odessa l'equivalent de 2 mesos de pluja. Els equips de rescat han treballat tota la nit per trobar les persones que han quedat atrapades per l'aigua. I l'Associació contra el Càncer de Girona presenta la nova campanya de conscienciació davant del càncer de mama, que es vol allunyar, diuen, de la festivitat i del color rosa per centrar-se en la problemàtica de la malaltia. La campanya és fruit de l'escolta de les persones que la viuen i posarà el focus, diuen, en el que realment significa per les pacients i supervivents viure amb càncer de mama. La província de Girona es van diagnosticar l'any 2024 566 dones amb aquesta malaltia, que té una supervivència vivència mitjana als 5 anys del 85,5%.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 1 d'octubre. Comencem i estrenem també el mes amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
Hola, bon dia. Un dimecres de temps molt tranquil. Per tant, ha començat el mes d'octubre amb calma. Sí que aquest matí hi havia molta boira a la Catalunya central, també a les valls del Pirineu, a algunes comarques de Ponent, i també aquests núvols que s'han anat formant a la costa barcelonina o al sud de la costa brava. Gran part d'aquestes nuvolades s'han de desfer. Per tant, les immediates hores, molta calma, com deia, molta tranquil·litat. No esperem que hi plogui i simplement quedaran alguns núvols enganxats a les muntanyes del Maresme, com el Montnegre, també a les Guilleries, les Gavarres, el Montseny, núvols simplement decoratius. I l'ambient suau, està pujant força la temperatura. En vista aquesta nit i demà al matí tindrem un petit canvi de situació entre la costa de Tarragona i la del Baix Empordà. Aquí tindrem nuvolades amb algun ruixat local, però acabarà plovent, per exemple, aquesta matinada i el matí del dijous, per exemple, cap al Barcelonès o al Maresme, quan més cap al Pirineu més clarianes, tarda que serà una mica més tranquil·la i baixa mínimament la temperatura el dijous. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem de l'ús de les noves tecnologies que fan els joves i també els infants. Ens acompanyaran a massa gent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Sant Cugat. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar el Pla de Pau per a Gaza i l'impacte del turisme en algunes poblacions turístiques. A partir de les 5 coneixerem la penya barcelonista 1900 de Terrassa. Ho farem de la mà del nou president César Pauls. Continuarem amb esports per saber com és la campanya de l'Hoquei Club Castellà per incorporar-se a l'escoleta. Acabarem amb cultura per celebrar els 4 anys de la llibreria Mitja Mosca de Badalona amb les seves fundadores. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'empresa terrassenca Solar és la responsable del disseny de producció de la nova campanya de Lego, estrenada a escala mundial aquest mes de setembre. Es tracta d'un nou anunci protagonitzat per l'actor britànic Tom Holland, famós per interpretar el superheroi Spider-Man, entre d'altres papers. Tot i que inicialment l'espot s'havia de gravar al Regne Unit, el rodatge es va acabar de fer al Parc Audiovisual de Terrassa. I així va ser com Toni Castells va agafar el timó del seu últim gran projecte, un anunci que ha donat la volta al món amb uns efectes visuals espectaculars. Després de 7 anys picant molta pedra, Solar Departament es troba ara en un moment àlgid. L'estudi ha treballat últimament al costat de directors de la talla de Bayona, actors de renom com Gerald Butler o futbolistes d'èlit com Lamine Yamal. En el rodatge de la campanya de Lego amb Tom Holland, des de Soul Art no van desaprofitar l'ocasió de conèixer el seu protagonista. Aquesta empresa terrassenca també ha dissenyat i construït els decorats de la pel·lícula Control Room, estrenada recentment a les sales, i el que demostra que hi ha un fort vincle entre Terrassa i el món del cinema.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda. El Banc Sabadell considera que la nova oferta del BBVA infravalora el potencial de l'entitat sabadellenca. Malgrat haver anunciat un repartiment de dividends històric de fins a 32 cèntims bruts per acció, la xifra més elevada fins al moment, Josep Oliu, el president del BS, assegura que no és una bona operació per als accionistes del Sabadell perquè el preu de l'OPA està per sota del seu valor.
Es significativamente inferior al valor del proyecto de Banco de Sabadell en solitario. BBVA nos está ofreciendo un precio muy similar a la cotización actual de mercado, cuando tenemos un potencial de revalorización de hasta el 26%.
El Consell d'Administració del Banc Sabadell ha fet arribar aquestes conclusions a la Comissió Nacional del Mercat de Valors a través d'un informe aprovat per majoria, però ara no per unanimitat. David Martínez, el principal accionista amb un 3,8% de les accions, ha anunciat que sí que acudiria a l'OPA del BBVA, una decisió que ha trencat la unanimitat de vot al Consell d'Administració del Banc Sabadell.
Gràcies, Júlia. I anem ara fins a Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda, Carme. A partir d'avui, els jutjats de Badalona desapareixen formalment i passen a dir-se Tribunal d'Instància en el marc d'una reforma estatal que busca modernitzar l'organització judicial. La ciutat, juntament amb l'Hospitalet, és una de les primeres de Catalunya a aplicar el nou model que concentra totes les seus en un únic tribunal dividit en seccions. El nou sistema pretén superar l'estructura individualitzada dels jutjats i garantir que, en cas de baixes, l'activitat no quedi paralitzada. A Badalona, les seccions es repartiran entre els edificis de Prim, on se situen situa instrucció i violència contra la dona, Francesc Layret, on hi ha el jutjat civil, i Santa Bàrbara, on hi ha família. Una distribució que es mantindrà fins que es construeixi el futur Fòrum de la Justícia al solar de Can Llames, previst més enllà de 2030, data que el jutge de Gà, Josep Maria Noales, considera inadmissible. Noales ha remarcat al Badalona 360 la importància històrica del canvi i dels tribunals d'instància que comencen a funcionar avui dimecres.
Canvis importants. Per què? Perquè la nostra organització judicial doncs té vora 200 anys que no s'ha mogut, de forma que això que anem a fer ara per nosaltres, per la justícia en si mateixa, és un canvi molt important. Això pensi que es va dissenyar amb la Constitució de Càdiz, 1812, i ha durat fins aleshores.
El canvi arriba en un context de pressió per qüestions com els desnonaments, les ocupacions d'habitatge i la multireincidència.
Gràcies, Anna, i continuem des del litoral. Ara, però, des del Prat de Llobregat. Ivan Conde, bona tarda.
El Club Bàsquet Prat jugarà aquest dissabte a Vic un partit de tercera FEB 19 anys després. Un retorn que no serà fàcil per un club i una plantilla que té la vitola de gran candidat a l'ascens, però que no ha viscut una preparació senzilla. Tot i guanyar els tres partits de la fase de grups de la Lliga Catalana, els problemes físics de jugadors importants com Sergi Costa, Smallwood, Rai Carrasco o Antonio Ruiz han complicat i molt la posada a punt per a la Lliga. Tant és així que el passat dissabte, als quarts de final de Lliga Catalana, també a la pista del Vic, l'entrenador dels Potablava, Mario del Campo, va decidir no carregar de minuts als tocats.
És veritat que estem fent molts esforços a nivell de jugadors, perquè no arribem, tenim 7 jugadors en fitxa del sènior. El dissabte que ve pues, recuperem el Rai, recuperem Antonio, i són jugadors superimportants que ens poden donar doncs, minuts de qualitat, ja no de rotació, sinó de qualitat. I el club, i en aquest cas jo, pues, hem apostat una mica pues, per tindre gent pel partit important que és el de Lliga.
Del Campo vol eliminar qualsevol indici de confiança o relaxació. Augura una Lliga extremadament competitiva i un camí exigent en la lluita pel retorn a segona FEB.
Sàpiga que és molt important començar bé, molt important començar bé, i competir, i sàpiga que aquesta categoria pots perdre qualsevol pista. Són petites diferències, els equips són molt bons, tothom coneix la categoria. Vas a Camp del Vic i tenen dos americans i tothom juga molt a bàsquet, i aleshores la part mental i la part de l'ambició i de la preparació prèvia per nosaltres és important.
La reestrena del Club Bàsquet Prat serà aquest dissabte a un quart de nou a la pista del Club Bàsquet Vic, flamant campió de la Lliga Catalana Tercera FEB després de superar el Mollet a la final.
Gràcies, Ivan. I ara, de retorn al Vallès, ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Des d'aquest dimarts a la tarda, la bandera de Palestina ja llueix a la façana de l'Ajuntament de Castellà del Vallès. L'acte de suport amb el poble palestí es va dur a terme ahir a la tarda als jardins del Palau Tolrà i va comptar amb la presència de l'alcaldessa de la vila, Yolanda Rivera, el membre del Consell Municipal de Cooperació, Jaunar Barrios, i de regidors dels diferents grups polítics que formen part del consistori castellarenc. L'acte va començar amb la interpretació a càrrec de Laia Domínguez del tema Nuvole Bianche, de Ludovico Einaudi, precedint la lectura del manifest a càrrec de Barrios. També es va reclamar als governs, institucions i a la societat en general que es comprometi a demanar un alto al foc immediat i definitiu, la protecció efectiva de la població civil, l'obertura total dels passos fronterers per garantir l'ajuda humanitària i l'ajuda de les Nacions Unides i de totes les agències humanitàries. Just abans d'acabar la lectura del manifest, el membre del Consell Municipal de Cooperació va assegurar que des de Castellà del Vallès alcem la veu per la vida, la dignitat i la justícia. Un minut de silenci i la interpretació del tema de Joan Lamote, recordant, a càrrec de Francina Clermont, van precedir l'hissat de la bandera palestina al balcó de l'Ajuntament.
Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
L'habitatge és el principal mal de cap per a la ciutadania de Sant Cugat, segons l'informe de la 49a onada de l'Observatori Sociològic presentat aquest dimarts 30 de setembre amb dades de l'estiu de 2025. Un 21% dels enquestats assenyalen la dificultat per accedir a un pis com el problema més greu del municipi, per davant d'altres qüestions com la neteja dels carrers, la mobilitat o l'estat de l'asfaltatge. De fet, la preocupació per la situació de l'habitatge entre 2023 i 2025 ha augmentat en 4,4 punts percentuals, passant del 16% al 21%. Una tendència que evidencia que és un tema sempre latent, però amb una evolució irregular. El 2021 estava en un nivell més baix, el 13%. Va créixer força el 2022, arribant al 20%, va baixar el 2023 fins al 16% i ha tornat a pujar el 2025 al 21%. Segons el tinent d'alcaldia de Relacions Internacionals, Bon Govern i Ciutat Digital, Jordi Puigneró, aquest resultat és conseqüència d'una preocupació general a nivell de Catalunya perquè és un tema que està a tots els mitjans.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Escolar, volem posar el focus en un tema molt present a les aules, a les famílies i també al carrer: l'ús de les noves tecnologies per part dels joves. El seu mal ús pot derivar en conductes d'assetjament escolar o en delictes com la revelació de secrets. Per això és fonamental que pares, mares i alumnes tinguin informació i eines per fer-ne un bon ús. Parlarem de ciberassetjament, del grooming, del sexting i de la importància de preservar la privacitat a les xarxes socials. I per fer-ho tot plegat ens acompanya l'Anna Massa, que és agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria de Sant Cugat. Anna, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comencem per saber quines eines i serveis oferiu des dels Mossos d'Esquadra per alertar la gent jove sobre els riscos que té l'ús de les noves tecnologies.
Doncs bàsicament la forma que tenim d'oferir informació sobre aquest tema és, com sempre, a través de les nostres pròpies xarxes socials, com Instagram, Facebook, d'acord, que els joves també ho solen mirar, fent petites píndoles informatives sobre el que, temes que has comentat, el sexting, ciberassetjament, però sobretot, i és el que resulta més efectiu, són les nostres visites i xerrades
als
centres educatius.
En aquestes xerrades als alumnes, quins són els principals riscos que detecteu en l'ús d'aquestes noves tecnologies?
Bàsicament, els problemes que detectem any rere any, tot i que no ens cansem d'informar, advertir, és un mal ús, principalment un mal ús de les xarxes socials, i també molts joves poden cometre, com has dit al principi, fins i tot algun delicte perquè per desconeixement.
Clar, però de quina manera poden acabar convertint-se, ara com deies tu bé, sense voler-ho, en víctimes però també en agressors?
Pel desconeixement, nosaltres per això oferim aquestes xerrades. Els hi expliquem tots els riscos i perills que hi ha a les xarxes. Per exemple, nosaltres els expliquem que bàsicament sempre hi ha un grup en un centre o diversos centres que fan un mal ús de les xarxes, com comentava. Quin mal ús? A què em refereixo? Doncs difusió d'imatges que no toquen. Parlem d'imatges de caire pornogràfic. Creen un grup de WhatsApp i algú comença a distribuir, algú, no sabem qui, després això ja ho investiga la nostra unitat especialitzada, d'acord, de ciberdelictes, no sabem qui, comença a distribuir imatges de caire pornogràfic i comença a afegir nens i nenes en aquest grup, els afegeix. Aleshores els menors ens diuen: és que a mi m'han agregat aquest grup, jo no m'he agregat, de cop i volta em vaig veure dintre d'aquest grup de WhatsApp sense haver-ho demanat, i ells mateixos ho expliquen, i algun nen, alguna nena que ho acaba explicant.
Algun altre delicte? Aquest és segurament dels més habituals, diríem, la més comuna.
Un altre delicte que també poden cometre sense saber que és delicte i que és molt típic és el que comentaves també al principi, que té el delicte en si és el descobriment i revelació de secrets. No ve a ser res més que difondre una imatge de caire íntim, imatge, foto, vídeo de caire íntim, sense el consentiment de l'altra persona. Això com pot passar? Doncs lo típic. Estan canviant-se els vestuaris. Ai, mira, per fer la gràcia, li fem una foto... Mira, el Pep, que s'està canviant, està d'esquenes i no es veu, i estan calçotets. Foto. I ho enviem a tots els nostres companys, companyes de classe, per fer uns riures. Ho fan com un joc, però sense saber que això és un delicte. Això és un delicte de revelació, descobriment de secrets. I nosaltres els anem a la classe i els hi expliquem què és un delicte i quines conseqüències comporta.
Podem explicar breument què és el ciberbullying i com es diferencia de l'assetjament escolar tradicional?
Sí, el ciberbullying no ve a ser res més que el reflexe de l'assetjament escolar de tota la vida que hem conegut a dintre de l'aula, però dins l'àmbit d'internet i xarxes socials. O sigui, es reprodueixen les mateixes conductes d'assetjadores que pots fer cara a cara, però fent ús de les xarxes socials. Clar, magnifica encara molt més l'assetjament, perquè la víctima no està tranquil·la mai, mai. I clar, són 24 hores d'angoixa i no troba cap tipus d'escapatòria.
Una altra paraula que sentim sovint als mitjans és grooming. Què vol dir i com poden les famílies detectar possibles casos?
El grooming és el que tothom coneix, perquè ara tothom posa noms en anglès. No ve a ser res més que els pederastes. El grooming és una persona adulta que sent atracció per menors d'edat i els intenta atreure cap a ell. Els groomers actuen ara a internet, xarxes socials, perfils oberts. Nosaltres els hi recordem, poseu el vostre perfil de forma privada als chats dels videojocs online. Nosaltres donem tota aquesta informació als menors quan anem a les escoles, perquè ho sàpiguen, que existeix, que no és habitual, però que existeixen, que s'hi poden trobar. I quina és la forma de detectar-los? Que si algú interactua amb ells. A mi també m'agrada el futbol, com a tu. Ostres, i on vas a jugar? On vas a entrenar? Els intentarà ja treure informació. I el nostre missatge és clar. Si no coneixes el nen o la nena, que diu que és un nen o una nena, no ho sabem, tu no el coneixes. Si no el coneixes en persona, no li donis informació. Els pares, com ho poden detectar? Nosaltres difícil, fem també xerrades, fem xerrades també a les famílies, sí? Que ens ho demanen, sí. Fem xerrades informatives, perquè hi ha moltes famílies que es preocupen. Clar, com puc evitar que el meu fill i la meva filla faci coses o parli amb gent que no ha de parlar? Doncs nosaltres els hi fem una xerrada també de seguretat i els hi recomanem que facin servir les apps de control parental. Això els hi dona certa tranquil·litat per supervisar quantes hores passa el seu fill, la seva filla, a les xarxes. Poden limitar l'horari. Poden posar, també fins i tot, poden indicar que no puguin accedir a certes pàgines, certes apps, sense la seva autorització. I evidentment, si ells veuen que el seu fill, la seva filla, està tancat a l'habitació molta estona, doncs intentar, segons l'edat que tingui el teu fill, si ja és un adolescent o adolescència, ja sabem que pot provocar molta reticència, però fer-los entendre que s'han de preocupar per ells, que volen saber amb qui estan parlant, si el coneixen. I si no coneixes la persona, dir, doncs tanca i no parlis amb aquesta persona. Però és per la teva seguretat. Fer-los entendre que és per la seva seguretat, no perquè els vulguis controlar la seva vida.
I encara més conceptes, el sexting, que malauradament alguns joves no són conscients de les conseqüències que pot tenir. Per a qui no ho sàpiga, explica'ns, a veure quins riscos té, riscos legals i personals també, evidentment.
Vale. El sexting és l'enviament d'imatges íntimes a una altra persona. Val? En principi això no és delicte, amb la qual cosa, això vull dir, tothom pot fer-ho perquè qualsevol persona és lliure de fer el que vulgui amb el seu cos de forma voluntària. Entre persones adultes això és obvi, que no és delicte, i tu li envies la teva imatge íntima, la foto, un vídeo, a la teva parella, una amiga, qui vulguis. Val? El problema és quan són menors. Nosaltres ja els expliquem que encara que no sigui delicte, això no ho han de fer, perquè no tenen la maduresa per fer aquest tipus d'accions. El sexting, que en principi és voluntari, que és l'enviament d'una foto i vídeo íntim, pot comportar un risc, que és que tu perds aquest control, el control de la teva foto privada, perds el control, li dones a una altra persona, i a partir d'aquí pots ser víctima
Clar. I aquesta pèrdua de control és per tots, eh? Vull dir, els petits perquè corren el risc que sent menors, però en el cas dels adults també. I sent adults, de vegades també es perd una mica la consciència, no? Vull dir que...
ens trobem situacions també en adults.
Sí. Sobre el tema de la protecció que deies abans, Anna, que és molt important, tenen clar els nens i les nenes com protegir-se quan estan utilitzant aquestes tecnologies?
Tenen força clar el tema de la privacitat, de tenir el perfil privat. Això sí que és cert.
Sí?
Sí. La majoria sí que ho tenen clar. Però altres temes, per exemple, se senten molt sorpresos quan toquem el tema del grooming, dels pederastes. Això sí que els sorprèn, que pugui, no, com que no són conscients de que l'anonimat que ofereix internet pugui amagar, o sigui, els hi permet a la gent, als pederastes, amagar-se darrere d'aquest anonimat, de crear-se un perfil fals i fer-se passar per nens i nenes com ells. Fins aquí no arriben. Per això és important que els pares, també les famílies, ho tinguin present. Que, clar, que els seus fills no deixen de ser persones vulnerables perquè no tenen la maduresa mental que puguem tenir nosaltres, els adults. I són innocents i no arriben a veure aquest perill. Nosaltres sí, anem a les escoles cada cop més i transmetem i fem arribar aquest missatge. Però és important que les famílies sàpiguen que els seus fills necessiten sempre un acompanyament, igual que els acompanyaven quan tenien 3 o 4 anys, 5 anys pel carrer, i els ensenyaven ben clar que no podien creuar el carrer sense estar ells al costat i que els agafin de la mà. Doncs quan comencen amb internet, els pares i les mares han d'estar al costat, acompanyar-los. Això no vol dir estar a sobre i controlar-lo, sinó generar també una confiança dins de la família perquè els nens i les nenes, si tenen un problema, puguin anar a ells a demanar ajuda. És superimportant.
Que se sentin acompanyats.
Sí.
Uh-huh. Una última qüestió, Anna. Ens trobem amb la situació d'uns pares que detecten que el fill, la filla, estan patint assetjament assetjament o qualsevol d'aquestes situacions que hem comentat. Com han d'actuar? Què han de fer?
Primer de tot és parlar amb el centre educatiu. Ho han de comentar al centre educatiu, que han detectat que hi ha molts signes de les víctimes d'assetjament escolar. El primer signe és que manifesten que no volen anar a l'escola. Per ells és un infern anar a l'escola cada dia. Ells, el primer que diran és que no vull anar a l'escola. Quan un fill o una filla et manifesta no vull anar a l'escola, hem de començar a gratar per què no vol anar a l'escola. No t'agrada estudiar, no t'agrada aprendre. Hi ha alguna cosa que et fa sentir malament? Començar a gratar i estar a sobre, perquè no vol anar a l'escola. Quan sí, ja sabem del cert que si pateix assetjament o pot patir assetjament, perquè a vegades és el sentiment que té el menor, però una cosa és s'ha de saber diferenciar el sentiment o un assetjament real. Després és quan s'ha de desgranar.
De valorar.
Però el sentiment ja és important. Em sento assetjat. Doncs parlem amb l'escola. L'escola treballarà el tema. Segurament, si detecten que hi ha un assetjament real, l'escola també contactarà amb nosaltres, d'acord? Treballarem de forma conjunta. Un altre tema és... Podria parlar una hora seguida del tema de l'assetjament escolar, perquè deriva en problemes psicològics. La família haurien de portar el seu fill i la seva filla també a fer una visita mèdica. Pot patir angoixa, ansietat. Clar, és detectar l'assetjament vol dir que hem detectat la punta de l'iceberg, i per sota és que hi ha molts problemes que s'han de tractar des de la vessant pedagògica, la vessant psicològica, evidentment la vessant policial, si evidentment hi ha un cas d'assetjament real i greu, i entre tots doncs s'ha de treballar. Però posar-se en contacte la família amb l'escola, i l'escola li donarà la primera orientació. Nosaltres, com a policia, intervindrem en casos d'assetjament real i greu. Nosaltres intervenim també, i en aquest moment és quan la família pot venir a comissaria i denunciar l'assetjament.
Uh-huh. Bé, doncs no ens queda més temps. Clar que podríem estar parlant amb l'Anna Massa, gent de l'Oficina de Relacions de, amb la Comunitat de la Comissaria de Sant Cugat, però se'ns ha acabat el temps. Però això no treu que un altre dia podem continuar parlant del tema. Anna, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per comptar un cop més a nosaltres.
Que vagi molt bé.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Passa un minut de 4:45 de la tarda i ara obrim aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb el Toni Rivero, que és codirector del Circuit Prat Chiringuito Calamar i Sales Casino. Toni, benvingut, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé. Tu t'estrenes avui, no?
No, és el segon dia.
El segon dia? Ostres, sí. Com trigueu tant a repetir, ja, jo ja em perdo. Però vaja, benvingut de nou, en tot cas. Saludem també a l'Agustí Bernat, que és advocat, i el tenim a l'estudi de castellà. Molt bona tarda, Agustí.
Bona tarda a tots.
Molt bona tarda.
Un any més estic aquí
al peu
disfrutant
del
de la vostra companyia. Disfrutant de la vostra companyia.
Bueno, ens fem companyia mútuament i la disfrutem tots, no? Tots plegats.
Sí. Això mateix.
Vinga, Toni Fernández, tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social, el tenim a Badalona. Toni, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. I celebrant els 8 anys de l'1 d'octubre.
1 d'octubre, sí senyor.
I després també recordar l'1 d'octubre del 31 que es va aprovar el dret de vot femení a les Corts Espanyoles, que també és molt important, eh?
Avui no parlarem de l'1 d'octubre, però sí...
No, però aquí queda.
Però aquí queda, sí. De fet, els mitjans sí que s'han encarregat una mica de recordar l'efemèride. El que passa és que ara mateix la situació doncs és força diferent. Tenim temes importants a tractar i em sembla que començarem ràpidament per aquest pla de pau per Gaza, que diríem que ha gestionat Trump amb Netanyahu. El que passa és que, hores després Netanyahu ha dit que, escolteu, que d'això ja en parlarem. No sé si vosaltres teniu la sensació que això quedarà en paper mullat o que realment això pot tirar endavant. Quina és la vostra... Què us diu... A veure, qui vol començar? Agustí?
Pues, mira, per una banda farem allò de l'ampolla mig plena i com a mínim és una petita llum a l'esperança perquè ja algú ha decidit de dir mira, aquí tenim un pla de pau, 20 punts i a partir d'aquí posem-nos a treballar. Jo com a mínim després de 2 anys de donar-se bufetades contínuament de semblar que era una guerra que no tenia fi, pues, com a mínim intentem mirar pel cantó positiu i hi ha aquesta possibilitat. Tenint en compte que a més no està de més de que un dels intervenints com és Netanyahu pugui estar a favor, però és que també molts països àrabs, els que estan al costat també ho recolzarien,
sí.
Però també comparteixo una mica el teu escepticisme perquè com diuen en castellà del dicho al hecho y un buen trecho, amb la qual cosa és un punt de partida, però d'aquí a que això es vegi realment plasmat i arribem realment a una situació, no sé si dir de pau o de tranquil·litat, em sembla que podem seure i esperar tranquils.
Com ho veieu vosaltres, Toni Fernández? Vinga.
Ho veig amb cert escepticisme, encara que em sembla una proposta positiva, però d'aquí a que això s'apliqui ho veig molt difícil, tant per una part com per l'altra. poden haver-hi molt bones intencions, però crec que la cosa, si es tira endavant, tardarà temps en fer-se efectiva.
Home, de fet, aquest acord de pau, si s'arribava a l'acord i es feia públic, és a dir, de seguida que Hamas pugui donar una resposta, això seria immediat, eh? Diuen,
sí, clar,
això diu.
Si els jueus diuen que no reconeixen l'estat palestí baix cap forma,
sota cap
forma, llavors això, els de Hamas també poden dir, doncs nosaltres tampoc, vull dir... A veure, jo espero que sí, jo crec que sí, sóc bastant positiu en aquest sentit, que en les pròximes hores esdevingui una sortida, però sempre queda la recança, no?
Clar, després de tantes fallides, al final ja un no sap què pensar. Toni Rivero.
Vaja, jo el que penso que... Bueno, Donald Trump, que lidera una mica la proposta, que ell és especialista en cops d'efecte, tot i que després canvia d'opinió, continua tenint molt i molt de poder. És cert que no s'arreglarà això en dos dies, perquè problemes que duren dècades o centenars d'anys no s'arreglen en dos dies, però que ja la població està tan esgotada i la situació de guerra, perquè no deixa de ser una guerra, està bastant avançada, les guerres al final... o s'acaben en pau o s'acaben en l'aniquilació de l'altre, i com que en la nostra època no estem disposats, tot i que el que s'està fent és terrible, a veure com un poble extermina un altre, doncs suposo que en algun moment s'haurà d'arribar a una solució, que no seran dos dies, està clar, però en qualsevol cas, si la gent deixa de patir, doncs és una bona notícia, per descomptat.
No sé si heu pogut veure aquests 20 punts de què consta aquest pla de pau. M'agradaria preguntar-vos per què és el que us ha cridat més l'atenció o què és allò que vosaltres destacaríeu especialment. Ui.
Bueno, jo els vaig
silenci,
mirar...
Silenci a la sala.
Fa dos nits, és com el primer que ho vaig veure, que em va cridar l'atenció,
sí.
I recordo que pensava que no seria una cosa tan llarga, i dic un altre punt. Ara sabem que són 20 punts,
sí.
Però en aquell moment no ho sabia, i vaig anar llegint, i dic, bueno, això podia tenir sentit, això doncs, potser funciona, això no crec que funcioni, però bueno, a veure, una certa lògica té. Volen reconstruir tot allò, que finalment és la idea aquella que tenia Trump de fer una ciutat
un resort,
no serà un resort, però si els països àrabs posen interès, els diners, els capitals s'aflueixen, a la gent la deixen més o menys viure, es dona una certa seguretat, a la gent més violenta la neutralitzen d'una manera o d'una altra, o li donen sortida, o pues igual podia funcionar, per què no? No ho sé.
A mi el punt que vaig veure més clar és el tema de Palestina, que per part dels israelites es pugui acceptar, cosa que ara s'ha vist que al cap d'unes hores ja queda entredit, i després la gestió del territori no em queda molt clara qui la farà a posteriori, o sigui que si serà una mena de comitè de gent que no tingui res que veure amb Hamas, per allà al mig el Tony Blair,
bueno, això seria
una mica això,
aquest comitè de pau, que venint del senyor Trump ja és doncs un
ja
és
sospitós.
Un gran què, bueno, sí, o un gran què, perquè clar, des de que va convertir el departament de defensa en departament de guerra, aquest canvi diríem que no sé si és que s'ha despistat o li ha agafat alguna cosa, però seria transitori. El que sí que es parla és de la recuperació de l'autoritat, precisament de l'autoritat nacional palestina reformada, és a dir, intentarem arreglar tota aquesta situació i quan ho tinguem més o menys arreglat us ho cedirem perquè feu vosaltres la gestió. Jo he interpretat que aquesta seria la idea, és la recuperació del paper de l'autoritat palestina, no? Després de tot el que ha passat. Però hi ha una qüestió que en el punt 13 parlen de la desaparició de Hamas. Veieu això amb tanta facilitat com es comenta en aquest document? Que desaparegui
no,
Hamas?
No, en absolut.
per una banda, que amb el que has comentat abans, ara 20 punts, un possible acord amb 20 punts, a mi em semblen excessius. Perquè aleshores quan vinc del món del dret i a mi m'havien ensenyat que diu, saps quan aleshores funciona? En base al volum de l'Aranzadi, que era el repertori de legislació. Si és petit, vol dir que aleshores s'ha legislat poc, vol dir que s'ha legislat millor. Si és ampli, és que aleshores s'ha volgut abarcar masses coses. I jo trobo, en aquest cas concret, trobo pues que s'han volgut dir masses coses, no sé si per contentar tothom, no ho acabo de veure clar. I després, per altra banda, hi ha un tema importantíssim, que em sembla que el Toni de Badalona, em sembla que ho ha dit, del tema com es gestionarà el territori aquest. Uh-huh. Perquè per alguns llocs he llegit, fa la una pinta a tornar els protectorats que havíem tingut al llarg del segle XX, que no, jo no ho acabo de veure clar. Perquè no es dona després... I quan acabi aquesta transitorietat, què? Si partim de la base que Israel ha dit que no volen estar a Palestí, pues, tenim un problema. I després, per altra banda, entrant a la pregunta que has dit ara, a veure, si ha de desaparèixer Hamas, és que el tema palestí és molt més complex del que hem pogut arribar a tenir per tots els mitjans de comunicació en els últims dies. Perquè estem parlant de la zona de Gaza, que a veure, no... és massa evident la destrossa que s'ha fet allà, però ens estem oblidant de la zona de Cisjordània, que també és Palestina, i allà, en canvi, aquests problemes, com a mínim, no els tenen de la mateixa manera. I si partim de la base de que moltes altres vegades, sempre quan hi ha hagut possibilitats d'un mínim acord de pau, han vingut faccions d'aquests tipus Hamas que s'han carregat aquestes gestions, és que m'encantaria ser optimista, però jo ho veig molt negre.
La resta, què en penseu?
Bueno, jo crec que Hamas l'han escapçat bastant. I, clar, per tenir pau, la gent més radical de totes les bandes s'ha de neutralitzar, si no és impossible. I s'ha de desactivar, si no, no hi ha pau possible. I si es va poder reconstruir Alemanya, doncs suposo que igual es pot reconstruir Gaza. I el que està clar que és que els més violents, d'entre els més violents de totes bandes, no poden tenir veu, ni menys, ni control, ni coaccionar la resta, si no és impossible que hi hagi pau. Ara, quina sortida tindrà Hamas? Si estan escapçats realment, o si tenen força, o si els deixen sortir, o si després hi ha alguna facció, doncs no ho sé. Però està clar que amb gent molt, molt violenta, d'una banda o de l'altra, no hi ha pau. Això està clar.
Sí, a mi també el que em fa molta por és el tema de les faccions. O sigui, ara potser desarticulem Hamas i s'ha acabat la història, però dintre d'uns quants mesos, d'un any, de dos o de tres, surten grups que venen i han nascut de Hamas, en fi, i que són minoritaris, però que fan la guitza per allà, vull dir, aleshores el problema tornarà a sortir, tornarà a néixer, és complicat, s'hauria de fer molt bé, i jo aquesta administració tant nord-americana com israelí no la veig jo amb gaires bons ulls perquè gestionin bé aquesta entrada, eh?
No. Home, dependrà de la població com pugui viure. Si la gent viu, clar, que ara ja no viu, i sobreviu, doncs igual no estan per radicalisme. Si la gent no pot viure, està clar que abraça els radicalismes, això està clar.
Hi ha una qüestió en el punt 10, no sé, algú ha apuntat en la reconstrucció, que parla d'un pla de desenvolupament econòmic de Trump per reconstruir i dinamitzar Gaza. Aquí no desapareix l'ombra d'aquella imatge que van mostrar Netanyahu i Trump en aquell resort. Vull dir, sabent del perfil del president Trump, que és un home més de negocis que una altra cosa, també és una mica allò sospitós o no? És a dir, que ho faci servir doncs pel seu propi benefici.
Oh, segur, segur. Això Això és evident. Si ell en allà arriba a una certa, entre cometes, victòria per portar a terme tot això que ell diu i en col·laboració amb la resta d'implicats, ell farà negoci. Jo crec que, sent un home com és, coneixent-lo tothom, allà trobarà partida i fins i tot pot treure el Nobel de la Pau. O sigui que imagina't.
Sí, si li garanteixen, és possible.
Per això mateix.
És possible.
Sí, però jo, sense ser trumpista, si després la gent pot viure, doncs, que no estic d'acord amb aquesta visió, però si allà, també amb l'acord de països àrabs, es pot reconstruir tot allò i la gent pot viure, doncs sempre serà millor que el que tenim, no? Sense estar d'acord amb Trump i el pessic que pugui treure d'allà, està clar, que serà ell i altres corporacions, però allò està destruït, s'haurà de reconstruir, no?
Sí, sí. Clar.
És que no queda un altre. Després de tota la destrossa que hi ha hagut, doncs ahir tocarà fer-ho. Recorda quan va acabar la guerra d'Iraq, també va haver-hi un gran conglomerat entre empreses, estats i no sé què, per la reconstrucció del país. Que es va fer negoci? Vaja, si es va fer. Que ara el senyor Trump el faria? Puede ser que sí, puede ser que no. Però com molt bé ha dit ara el Toni, si resulta que amb tot això s'aconsegueix d'una vegada, doncs que hi hagi una mica de pau i una mica d'estabilitat, i benvingut sigui. I si li donen el Premi Nobel de la Pau al senyor Trump, que, vamos, em semblaria una broma, però tampoc m'estranyaria. Si li van donar al senyor Obama per lo que deien que faria, i no va fer, ja em crec qualsevol cosa.
També és cert que Gaza té una posició privilegiada dintre de la Mediterrània. No és Bagdad, o sigui que igual... Fins i tot allà floren capitals d'aquests que seran de Trump, seran de la Xina, seran de fons d'inversions, d'aquests que no se sap d'on són, àrabs, d'un estalviador petit. Igual allò ho reconstrueixen. No ho sé, queda després el tema de Cisjordània, clar, i queda el problema de les religions. Les religions han sigut molt útils en molts casos per el no mataràs, no robaràs, en qüestions ètiques, però d'altres coses han sigut un desastre al llarg de la història, terrible.
Bueno, han provocat
i
guerres també,
està,
no? Deia que també han provocat guerres.
Però, tant.
Escolta una cosa, Trump ja ha donat un ultimàtum a Hamas, mm-hmm. Li ha dit, escolteu, teniu 3-4 dies perquè ens digueu el què. Per la banda, diríem, àrab, sí que hi ha qui aposta, o sigui, és optimista i aposta perquè doncs, hi haurà una resposta que serà positiva, però vaja, que passats aquests dies, no, tampoc no crec que li doni massa més temps, sabrem si això tira endavant o no tira endavant. Si no tira endavant, Trump també ha dit doncs, que, bueno, que donaran suport a Israel.
Bueno, segurament sí, és una mica un ultimàtum. Exacte. I també tenir la coartada moral de nosaltres ja vam proposar un pla de pau, no el voleu, doncs ho arrasem tot, que ja ho tenen mig arrasat, clar.
Veurem què és el que passa.
Sí, sí.
Digues, Toni.
Perdó.
No, dic que sí, que... Vull dir, el poble palestí és el que patirà sempre. O sigui, a partir d'aquí, si allò ho acaben d'arrasar perquè no arriben a un acord, pues, poca broma el que queda allà. I si s'arriba a un acord, pues, no crec que el principal beneficiat sigui la pobra gent que viuen allà amb aquestes circumstàncies.
Mireu, canviant de tema, parlarem de turisme i de la situació que ens pot sonar, que té com a protagonista un petit poble neerlandès que ha decidit que farà pagar entrada als turistes. És un poblet en el que hi viuen 100 habitants i rep uns 3 milions de turistes l'any. Així, sense saber res més, us pregunto, això és sostenible?
No ho crec, depèn, però vull dir, jo he passat per aquell poble i vaig estar unes vacances per aquella zona d'allà, del nord d'Amsterdam, i no sé si era aquest mateix, però diferents que n'hi ha, amb molins de vent i tot això, que són absolutament pintorescos i molt macos, no m'imagino allà una gentada invadint allò. Per tant, si han fet això i a més ho han fet els holandesos, senyal de que van mal dades i han de salvar allò com sigui. I bé, és clar, s'ha de preservar tot. Una altra cosa és grans ciutats amb el problema de la gentrificació i el problema de del gran turisme que ve, com Barcelona i tal, és una cosa, aquesta n'és una altra. Llavors, aleshores, si s'ha de fer pagar a la gent perquè no destrossi un poble, pues, mira, que pagui, no, que pugui passar per allà. Jo vaig tindre la sort que vaig passar i no vaig pagar, però era fa 20 anys.
Doncs això em sembla que a partir de l'any que ve, el 26, primavera del 26, ja començarà a funcionar, almenys l'Ajuntament així ho ha decidit. No sense controvèrsia, perquè clar, després anirem a l'altra part, no? La gent que s'hi guanya la vida amb els turistes, sí, que són una bona part de la població, també. Però li pregunto també a l'Agustí i al Toni del Prat, si ho veuen sostenible o què els hi semblen aquestes dades.
Aviam, digues, Toni, tu, sisplau.
No, sisplau.
Pues, aviam, en un poblet tal com l'heu descrit, que, parlem clar, que viuen quatre gats, que al llarg de tot l'any arribin a venir fins a 3 milions de persones, allò acaba amb els nervis de qualsevol. Perquè és, a veure, he llegit algun reportatge sobre aquest tema en concret, que havien sobre el paper, doncs poden venir totes les persones que vulguin a veure els molins, a fer-se fotos, i fins i tot podríem desenvolupar tot aquell comerç local, etcètera. En fi, aquests discursos tan macos que fem. Però si resulta que aquest turisme que va allà es dedica a ficar-se a les cases de la gent que viu allà, perquè pensaven que eren deshabitades, per exemple, a part de si es dediquen a fer altre tipus de destrosses, que això ja ho desconec, pues arriba un moment que has de dir, perdona, aquí aleshores no pot entrar tothom, sinó que qui vulgui entrar que pagui. Això em sembla que és absolutament evident. Altre tema, com molt bé apuntaves, Carme, de que potser clar, la gent que es guanya la vida en tot això, si poses una taxa començarà a venir menys gent. La veritat està per veure. Jo crec que són d'aquelles mesures de que si han arribat fins a aquest punt alguna conclusió han tingut que arribar. Si tira endavant, veiem les conseqüències i sempre s'està temps després de revertir-ho.
Toni, vinga.
Bé, jo el que penso que això són aquests poblets pessebre que nosaltres també tenim, no?
Sí, Santillana del Mar, per exemple, t'hi pots anar un Nadal. Sí. O te'n vas a l'Alsàcia per Nadal, sí, també, a França?
Sí, també, sí, són aquests pobles. I quan una cosa està saturada, doncs d'alguna manera s'ha de controlar, i una manera que es diu economia és controlar amb els preus. 3 milions de persones pot sonar moltíssim, però pel Primavera Sound passen 100.000, no? O sigui que igual no és tanta i tanta gent. Controlar amb el preu, depenent de quin sigui el preu, doncs igual permet que després això es pugui netejar, es pugui mantenir, es pugui repartir entre la gent que viu al poble pessebre, que segurament aquests 100 no sé si viuen habitualment o només tenen una casa. O sigui que són aquestes atractius turístics que són més un museu que un poble. Jo li veig més problema a pobles igual, no sé, ara ho parlava amb un amic que viu a Calafell. Diu, no, clar, és que nosaltres som 30.000, i després durant l'estiu som 100.000, hem de donar serveis per a 100.000, quan cobrem per 30.000, no sé, són aquestes...
Un desequilibri total.
Un desequilibri, clar. Que aquests 3 milions visiten i no espatllen res, que potser no espatllen res, doncs no li veig més cosa. Veig més complicat la pressió que tenim a Barcelona que la pressió que pugui tenir aquest poblet d'Holanda o un poblet petit de la Fira de Santa Llúcia.
Sí, però és que això és simplement un exemple més, perquè cada situació, cada ciutat, doncs té les seves pròpies circumstàncies. I ara que estàveu anomenant Barcelona, per exemple, ara fa uns dies al Mercat de la Boqueria, que també n'hem parlat en la tertúlia, el Mercat de la Boqueria decidia, o havia de decidir, quina reforma, quina remodelació feien del propi mercat, que s'ha desbordat, enfocat molt al turisme, no? I que ha perdut una mica el que seria el servei de cara al barri, a la ciutadania. I jo crec que el resultat final ha sigut recuperem o trobem aquest equilibri entre el turisme que podem rebre i la gent que ja hi viu, no?
Sí, sí, em sembla que has donat tu la clau. O sigui, s'ha d'equilibrar entre el servei de mercat pròpiament dit d'anar a fer la compra el dissabte que acostumo a fer jo, i també, sent un lloc típic de turisme, pues oferir serveis als turistes. Em sembla que totes dues vessants són perfectament compatibles. Ara, a partir d'aquí és qüestió de seure, aviam com ho compatibilitzem, i sobretot no obligar els paradistes a dir-li no, perdó, és que vostè, no, per dir algú, només pot vendre fruita, no, pot vendre, no, no la pot vendre tallada, que deixa'm en pau que faci jo el meu negoci com vulgui.
Toni,
sí, que, és complicat. El que veig que, amb el tema de la boqueria, ara em desvio una miqueta del que era aquest tema, això de que facin pagar una entrada em sembla raro, per no dir una altra cosa, perquè clar, la senyora que viu a la zona del Gòtic o del Raval, gran, que cada dia va comprar el seu lliure de cigrons o el que sigui, home, que li facin pagar una entrada per entrar dintre del recinte de la boqueria, doncs no sé, potser s'haurien d'estudiar una mica, perquè clar, vull dir, ara, per un altre cantó, l'aberració de gent que entra allà dintre sí que és veritat, perquè jo hi he entrat bastantes vegades, allà no es pot ni moure. Però això haurien de mirar-ho abans d'aplicar aquesta... Bueno, va, 5 euros a tothom. Bueno, 5 euros a tothom, a veure, aviam... No sé.
Però això jo no sé, no tinc confirmació. S'ha de pagar una entrada a la boqueria o això ho han decidit?
No ho sé. Han parlat d'un tema econòmic, de pagar una entrada,
sí, però
això no sé si seria...
Quan parlàvem del poble, del poble...
Sí.
Però el Parc Güell es fa,
boqueria, no? A la boqueria s'ha parlat, això, també.
Ah, també, val.
Sí.
Ara estava jo...
Bueno, almenys jo ho he llegit, s'està estudiant per part de l'Ajuntament, pagar un cànon pels que entrin allà dintre... Clar, llavors dius, bueno, a veure què passa aquí, perquè, clar, et dic, no tothom va passejar allà dintre.
Clar, bueno, digues, Toni.
No, perdó, pues el que es fa al Parc Güell... Quan nosaltres érem joves, al Parc Güell anàvem tothom allà, ara és impossible d'anar-hi. Pot entrar la gent que viu allà al barri, poden entrar gratis, però ara jo, si vius, no sé, això està a Gràcia, però si vius a la part de la Vila de Gràcia ja no pots accedir-hi, no? Hi ha unes cues, o sigui que, bueno, que això és hem morit d'èxit,
sí.
Però clar, no podem pretendre... que no volem turisme, però nosaltres sí que volem fer turisme. Això igual ens ho podíem plantejar tots, no? Està més
no cal que hi anem tots als mateixos llocs, ni a les mateixes temporades. O sigui que ens hem de repartir. Senyors, gràcies per aquesta estona de conversa. Que vagi molt bé la tarda.
Vosaltres.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu, bona tarda.
FM Ràdio Sant Cugat. Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Yeah. Okay.